Les orfes del quiosc del carrer Parellades tenen ara, en el quiosc universal, la sortida, anàvem a dir, l'única sortida. Perquè a Sitges ara, diaris, allò diaris, revistes en paper, allò que en el seu moment va ser un senyal d'identitat de molts pobles i de moltes ciutats, els quioscos, les revistes, els diaris, gent que els diumenges anava carregat de premsa en paper. Bé, doncs tot això, tot això ha demostrat, diguem-ne, l'època que vivim, que es va acabar. Carola, bon dia.
Bon dia.
Quants dies fa?
Va ser el 8 d'octubre, 7-8 d'octubre que va tancar.
8 d'octubre. O sigui que jo deia 3 setmanes, doncs
sí,
un mes.
Clavat, sí, sí.
Un mes que va tancar la premsa, el quiosc del carrer Parellades, cantonada, carrer Bonaire, aquell quiosc que els diumenges era especialment freqüentat tots els dies de la setmana, però diumenge. Més d'un, doncs, el va sorprendre per allò de dir, ostres, aquí també tanquen?
Aquí també. És que aquesta és la pregunta, eh?
Aquí també.
Aquí també.
Aquí també.
És com una... Són gotetes que van, no? Que van caient i que ens van recordant, doncs, que aquests establiments de tota la vida estem veient com van tancant. I com bé deies, s'ha quedat només l'Universal com a quiosc a Sitges. I
quiosc amb aquelles característiques de quiosc,
sí,
allò
sí.
De banc de revistes disposades,
de fet,
diaris.
Qui portava el quiosc, la premsa, que ara sentiran, la Laia, ha derivat els seus clients cap a l'Universal. Sí, sí, sí.
I més d'un de vostès es preguntava, bé, qui hi havia darrere del quiosc la premsa? Perquè estem parlant d'un lloc que fa molts anys...
Molts. No hem sabut esbrinar ni tan sols amb ella quants anys, però fa molts. Ella, la Laia Conesa, feia 7 anys que estava darrere d'aquest quiosc que, tot i que tenia aquest format de botiga de sempre i de quiosc de poble, per dir-ho d'una manera, amb la peculiaritat que tenia el quiosc de la premsa, que és que estava especialitzat i tenia, diguem, revistes i diaris en tots els idiomes, no? Molt pensat en el visitant. No?
Sí, sí, sí.
Hem descobert, parlant amb ella, que aquest quiosc formava part d'una espècie de franquícia. No sé, no és ben bé una franquícia entesa com a tal, però el funcionament sí. És a dir, aquest model de negoci està repartit arreu de la costa catalana, fins i tot també valenciana, i un dels punts que tenia era el de Sitges. Per tant, ella ho gestionava en tant que autònoma, diguéssim,
sí.
Però el negoci no era seu, sinó que és d'un tercer que té molts altres quioscos a la costa catalana.
D'acord, aquests quioscos que abans, ja no sé si en els darrers temps, però tenien un rètol, tots ells molt semblant, on apareixia el logo de la Societat General Espanyola de Libreria, que és aquesta distribuïdora de revistes, com deia la Carola, en llengua estrangera, en fi, de revistes internacionals i de premsa internacional, etc etc. Bé, ha tancat per què? Per què no dona més de si, això?
Ha tancat per esgotament.
Caram.
És una noia jove, té 30 pocs anys, però ha tancat per esgotament i explica, ho sentiran, que en els darrers 7 anys ella no ha tingut vacances.
Caram.
Clar, amb 30 anys no tenir vacances en 7 anys, l'esforç és, podem imaginar el que
sí,
representa.
Sí. En 30 i en 40.
Efectivament, i acompanyat d'una tendència a la baixa dels beneficis, perquè el marge de benefici que dona els diaris és molt baix, i òbviament ara avui en dia doncs, hi ha la competència digital que també entra i un canvi en la manera de consumir en general, ja no només d'aquest producte que és el diari, sinó en general que ella en parla i en fa anàlisi. Aleshores, és una noia molt jove, va veure una mica el declivi del negoci, va començar a estudiar, s'ha tret uns estudis, ha trobat feina d'allò que ha estudiat i ha plegat.
Està clar. Amb 30 anys, què has de fer?
30 pocs anys,
perquè,
clar,
perquè imagina't. Queda molta vida laboral per endavant i molta vida en general.
I
per tant, diguem-ne que has de buscar
la pena és que ens queda un local al vell mig del poble,
sí, sí.
Que tots associàvem amb un quiosc i amb premsa i fins i tot amb llibres, no?
Sí, sí.
I que ara
amb
no...
un lloc absolutament cèntric.
I ara no sabem què hi posaran, perquè encara no se sap, i aquest és el gran altre drama ara, no només de tots els sitgetans, sinó sobretot dels veïns, dels botiguers veïns, que veuen que el que obren darrerament són el mateix tipus d'establiment. No?
Doncs aquí va el reportatge que Carola Fernández ha fet amb la Laia Conesa, qui ha estat al capdavant d'aquest quiosc del carrer Parellades en els darrers 7 anys.
Mes jours passent, mes nuits pleurent et pleurent le vent. Ma raison sombre et se meurt quand meurt le temps. Ce temps mort que je regrette tant et tant. Car sans toi ma vie s'arrête et je t'attends.
Laia, tu has estat portant al quiosc La Premsa,
sí.
Durant quants anys?
7 anys.
7 anys.
A Sitges he estat 7 anys treballant. Vaig començar a octubre del 18, vaig passar la pandèmia i ara, bueno, no fa massa, el 15 d'octubre, 15-8 d'octubre, no sé, ara 8 d'octubre l'hem tancat. Bueno, han sigut uns 7 anys molt intensos, perquè jo era autònoma, llavors ser autònom comporta moltes obligacions, vale? Llavors, entre elles, pues, bueno, un negoci com La Premsa, que tens que obrir tots els dies, no tens dies lliures, no tens vacances, no, és un negoci dur.
Uh-huh. El motiu del tancament, quin ha estat?
El motiu és perquè, bueno, n'hi ha molts, vale? Però el principal, sobretot, ha estat sobretot un 50-50 entre econòmic, uh-huh, i personal. Vale? Clar, jo ara mateix portava 7 anys sense vacances, 7 anys sense molts dies lliures. Clar, què passa? Al final això et desgasta molt.
Un esgotament.
Un esgotament. I què passa? Quan tu veus que la compensació econòmica d'aquest esgotament no és el que hauria de ser, dius, què faig aquí? Llavors, aquest plantejament va arribar fa 3 anys enrere. Vaig dir, què faig jo aquí? No?
Venim tots els dies, sense vacances,
sense dies lliures, feia 60 hores setmanals... És un esgotament físic i arribes a un esgotament mental i físic tan greu i tan... Arribes a un estat tal que dius... Et comences a plantejar coses com... Què faig aquí? Si és que no puc sortir, no puc veure, no puc viure, no puc... No puc. La paraula era no puc. Ja no era important els diners, és que no puc. Clar, llavors et fas plantejaments. Llavors, fa uns 3 anys vaig començar a estudiar.
Uh-huh.
I els resultats s'han vist ara, en el qual jo ja he canviat de feina, perquè jo he acabat els meus estudis i he trobat feina del que jo he estudiat.
Què és? Té a veure alguna cosa?
No, és programació.
És a dir, res a veure.
Res a veure.
Res a veure.
M'emporto molts bons records? Sí, perquè sóc una gran lectora, m'agraden molt els llibres, m'agraden molt les revistes, em passava el dia llegint entre client i client? Sí. Ho he passat bé també a la tenda? Sí. Però n'hi ha moments on te tens que dir prou. Perquè jo ja tenia molt mal de genolls, tenia molt mal a les mans, i dius, tens 30 i pico anys, no ets gran i comences a tindre dolors. Llavors és, duraràs tota la teva vida aquí? No.
Per tant, no t'hi veies tota la vida.
És que tampoc el negoci t'hagués durat més, perquè el negoci a lo millor hagués durat 2 o 3 anys més.
Sí? Tan malament està la cosa?
No és un problema de que no hi hagi clients. El problema és que La Premsa dona molt poc marge.
Uh-huh.
Vale? O sigui, imagina't que de cada diari tu guanyes 10 cèntims. La quantitat de diaris que tens que vendre no s'equipara a la quantitat que es venen, per molta gent que vingui.
Que això podia passar abans, no?
Clar, abans es venien moltíssims, perquè era tothom.
I no un, hi havia gent que es comprava 3 diaris
exacte,
cada dia, no?
Exacte, n'hi havia molta gent que el que feia era comparar diferents versions, no? Dreta, esquerra,
sí.
I
sí,
totes
sí.
Les possibilitats, combinacions que vulguis. I ara no. També el preu del diari ha pujat molt, és escandalosament car. O sigui, estem dient que cada diari, un dia un dilluns, et val 2 euros. 2 euros a la setmana... Ja no, són 2 per 5 són 10. O sigui, estem dient 50 euros al mes amb diaris, no és viable. No, o sigui, no tothom es pot permetre aquests 50 euros al mes amb diaris, parlant d'un i dels més baratos.
Per tant, en aquests 7 anys que tu has estat, has vist fins i tot com aquesta caiguda, és a dir, que ja fa 7 anys ja es notava això, no? Però no sé si veus, si has notat que era la tendència això.
El problema és va vindre la pandèmia. O sigui, jo quan vaig agafar el quiosc, el 2018, el 2019, va anar bé, força bé. A veure, t'esperaves més, doncs com sempre...
No per enriquir-te, diguem.
No per enriquir-te, però vivies
per
bé, no? Uh-huh. Però després de pandèmia no s'ha recuperat. O sigui, per molt que diguin que s'hi ha vuelto el turisme... Pandèmia va ser un canvi amb el sistema de compra, amb el sistema de vida, va ser una ruptura tan gran entre... el sistema que portàvem vivint fins al sistema nou, que ha canviat moltes coses. I què passa? Que aquestes coses no es nota que comencen a canviar fins que no passa uns anys. Tot el tema digital està afectant a molt, però no només en aquest negoci, sinó a tot. O sigui, tu vas a tendes, per exemple, de roba, i et diuen, no, és que a mi em ve la persona, es prova la talla, comprova que la talla li vagi bé i ho compra per internet. Llavors, és un sistema que està canviant. Què passa? Que tots els canvis no es veuen al moment quines conseqüències tenen. Es veuen al llarg dels anys. Què passa? Després de pandèmia, doncs sí, va estar l'any molt fotut, però bueno, després de pandèmia es va revifar com tothom. Però es va com estancar. No va pujar el que tenia que haver pujat. O sigui, no es va equiparar a l'any 2019, per exemple.
És a dir, mai heu tornat a aquells nivells,
no,
eh?
No, mai. Però jo, ni ningú. O sigui, no, qui et digui que sí, no. Et dic jo que no, perquè no, perquè el sistema ha canviat i és que es nota molt. O sigui, ara els restaurants ja no ocupen tant, molts inclús treuen el wifi perquè la gent s'està allà molt... O sigui, s'està veient que n'hi ha un canvi a l'hora del comerç, no? Clar, què passa? Jo ho vaig notant i jo cada cop anava menys. Llavors, clar, vaig pensar, jo no arribo a jubilar-me aquí. És igual, encara que em diguis, bueno, Laia, molt probablement no tingui jubilació. Sí, tens raó, anem a discutir-ho. Però dius, ostres, és que no... En algun moment de la meva vida, potser amb 40 anys hauré de deixar la tenda. O amb 38, o sigui, és que no faltaven tants. Potser amb 5 anys em quedo sense feina.
Això ho parlaves amb les botigues de l'entorn, amb
sí,
les veïnes?
Sí, amb tots els, tots els locals estan amb el mateix. I el curiós que està passant a Sitges és que Sitges, clar, era una localitat on a l'estiu es concentraven totes les ventes. Però clar, l'estiu d'abans eren 4 mesos. I ara són 2 i escaig. Clar, tu pots viure del que fas 4 mesos el resto de l'any, però no amb el que fas de 2. Llavors, clar, el que és la temporada forta com que es va tallant...
S'ha reduït
en dies... Possiblement agost segueixen agost i segueixen molt bo i n'hi entendes que facturen més que l'any anterior, però clar, no deixa de ser un mes. Clar, abans jo me'n recordo que després de Sant Jordi pràcticament ja les ventes pujaven, tenia Setmana Santa i ja pujava tot fins a finals de setembre. Ara a finals de setembre ja és igual que octubre. Clar, no s'allarga tant en el temps com per fer la suficient caixa per aguantar bé tot l'any.
I quan vas comunicar que plegaves, què et van dir? Aquest entorn, eh? L'entorn de botigues, perquè, clar...
A l'entorn de botigues ho van entendre.
Entenc que ho van entendre, i segurament més i millor que qualsevol altra persona que no s'hi dediqui. Però no sé si alhora, d'alguna manera, estan afectades, no? És a dir, perquè al moment que tenca una botiga, un establiment del davant...
Estaven més preocupats amb el que vindria després. Clar, no deixen de ser unes persones que segueixen treballant. I jo ho entenc, eh? Llavors ells em deien que a nivell personal, ole Laia, que tu hagis pogut pues, fer un canvi a la teva vida per bo, a nivell personal per bo, a nivell de Sitges possiblement no tant, però ells estaven preocupats més amb el que vindrà.
I què vindrà, se sap?
No se sap, perquè el local encara segueix buscant inquilí, llavors no se sap. Però clar, n'hi ha molta por que sigui el més de lo mateix, que siguin, doncs, per exemple, últimament s'estan obrint molt d'ungles, molt de bisuteria, molt d'aquest estil que realment no aporta diversitat en el que és en l'ambient econòmic de Sitges. Llavors, clar, ells es preocupen per això. Per què? Perquè a fi de compte, si tu tens un carrer ben dinamitzat, amb diferents tendes, sempre és més fàcil que et vingui gent...
Clar.
Que no que tot sigui el mateix.
Sí, perquè òbviament hi ha afectació. Vingui el que vingui, ajudarà o no a la resta de botigues.
Exacte, o et poden posar la competència just davant. Clar, llavors, jo ho entenc que ells a nivell comerç estaven més preocupats sobre el que vindrà que no el...
Però entenien perfectament la teva situació, eh?
Bueno, molts estan cremats. Pensa que n'hi ha molts autònoms a Sitges que estan cremats, que les ventes no acompanyen... Bueno, que veuen una mica el mateix que jo, que el sistema ha canviat, que tu estàs allà i que moltes vegades estàs tota una tarda per quatre tonteries i dius, he perdut el meu temps. És que a la llarga...
Perquè això passava, eh? És a dir, sí, que s'ha tota la tarda sencera igual vendre dos revistes o tres revistes.
Bueno, en el meu cas no... perquè sí que és cert que jo tenia molt client habitual
sí.
I sempre alguna cosa us venia. però sí que n'hi ha tendes com de, que diguem, clar, jo sempre puc vendre un pronto d'un euro, sí. Saps a què em refereixo? És molt fàcil vendre'l. No, no comporta molta dificultat. Uh-huh. A més, era un negoci que jo el tenia molt o sigui, tenia moltes coses que llamava l'atenció a molt tipus de persones. Uh-huh. Pensa que el meu
local... El tenies diversificat, no?
Exacte, totalment. O sigui, no tenia un marge de població molt concret, o sigui, allà entrava tothom i allà tothom...
El target era divers, no?
Exacte.
Grans, era... petits, lectors, reoci, de
com,
tot.
Com sempre ho deia jo, allà entra algú i troba algú, saps? És com, allà entra i troba algú, però n'hi ha altres tendes que no. I llavors jo ho veia, com tendes a lo millor li entraven dos persones a la tenda.
En una tarda.
En una tarda.
Clar, és que això...
La sensació és de frustració total.
Laia, clar, ens has explicat aquests darrers 7 anys en els que has estat tu al quiosc La Premsa, però aquest quiosc té una història molt més llarga.
No me la sé sencera, vale? Perquè són molts anys.
Però d'entrada, abans d'entrar en aquesta història i ens expliques el que sàpigues, però tu com arribes aquí? És a dir, què fa que fa 7 anys diguis...
Vinga, no, fa va. Més, amb la vinculació fa més, perquè... Bueno, va haver-hi l'època del 2000... No me'n recordo exactament l'edat. Però bueno, vam passar una època del ladrillo, molt dura.
Sí.
I això va enganxar la meva família.
Sí.
Vale,
la crisi del 2008, eh? Exacte. Estem parlant d'aquesta.
D'aquesta. Què passa? Per arts d'artificis del destí, vam trobar que a Castelldefels hi havia una botiga exactament igual on t'oferien aquesta mateixa posició i la va agafar meva mare.
Com el quiosc de La Premsa de Sitges,
exacte.
D'acord.
El teníem a Castelldefels. Què passa? Ma mare tenia aquella edat on no trobes feina. Mm. Llavors es va posar allà i ma mare portava 15 anys amb aquest sistema. Llavors vam agafar el de Castelldefels i posteriorment vam agafar el de Sitges.
D'acord.
I posteriorment, després de la crisi, de lo que és la pandèmia, vam canviar Castelldefels per Cornellà.
D'acord.
I fa uns anys, o sigui, fa un any, vam tancar Cornellà i l'única que quedava de la meva família amb aquests negocis era jo, que al final l'he tancat.
Que era aquest de Sitges.
Exacte.
Clar, estàs parlant com si el quiosc La Premsa, que aquí a Sitges tots el veiem, té aquesta imatge com de quiosc de poble, no? De tota la vida, una mica tenim aquesta idea. Estàs parlant com si fos quasi una franquícia.
Exacte.
I expliquem això, és que té un origen molt curiós,
això. Sí, sí, l'origen d'això és, bueno, en el seu moment, quan... només n'hi havia La Premsa, diguem, o molt poca tele, doncs n'hi havia un senyor francès que venia aquí a estiuejar. I clar, ell baixava aquí, feia el seu estiu, doncs la Costa Daurada, tot el que és la costa del Mediterrani, i no trobava mai La Premsa estrangera. No sé si alguna vegada has entrat mai en aquesta tenda en concret, però et donaràs compte que...
El quiosc La Premsa? Sí, i tant.
Et donaràs compte que més de la meitat del que jo venia era estranger.
Cert. Va. De fet, era una de les particularitats d'aquest quiosc, no?
Exacte, que... i és una de les coses, un dels punts
clar,
forts.
Clar, que trobaves premsa estrangera, sí.
Exacte, no? Pues aquest senyor venia aquí a estiuejar, i clar, aquest senyor pues, tenia molts diners, i va dir, saps què? Vaig a muntar un estil de negoci que a mi em permeti comprar el meu diari... però no tingui que preocupar-me del negoci.
D'acord.
Llavors, què va muntar? Va muntar com una espècie de franquiciats, uh-huh. on t'amunten el que és tota la tenda, posen tota la inversió, i després busquen una persona autònoma perquè se faci càrrec de la tenda com si fos seu.
D'acord.
Llavors, què guanyes amb això? Pues que ell es duia part de les ventes, i tu tenies una família que... et portava una tenda com si fos seva, uh-huh. on te gestionava tot el gènere, totes les ventes, ho gestionava tot.
Uh-huh. Però sense haver de posar inversió, diguéssim, sense el risc de la inversió.
Exacte.
I, òbviament, sense la totalitat del benefici, perquè un percentatge se
l'emportava... És com un franquiciat.
Sí.
Llavors, clar, et queda com una franquícia. Llavors, clar, d'aquesta idea, clar, va sortir molt bé. I es van obrir un fotimer. Pràcticament tots els que n'hi havien a la platja,
i tots
a les estacions
de
busos... Els aeroports...
Tots eren d'aquest senyor.
Tots són d'aquesta empresa, sí, sí, sí. I de fet, a dia d'avui, encara n'hi ha molts a l'aeroport que són d'ells. A Madrid, estacions d'autobusos... Tots els que n'hi havia, per exemple, a l'estació de França, ara ja no.
Sí.
Ara és una altra companyia que fa exactament el mateix model, però d'una altra manera. Però tots els que n'hi havia a l'estació de França d'autobusos eren d'aquesta companyia.
Per tant, aquest senyor Sitges, quan va aterrar aquí, va decidir i va muntar aquest negoci. El primer va ser el de Sitges, ho saps?
Em sembla que va ser el de Costa... Va ser per Girona, va ser per allà. Però bueno, es va estendre molt ràpid, eh? Pensa que va sortir tan bé que...
I per tant tu vas arribar aquí arran de que la teva mare va portar agafar... aquest negoci de Castelldefels.
Exacte.
I vau saber de l'existència del de Sitges i aleshores fa 7 anys vas dir, pues, vinga, m'hi llenço jo a la... tenint l'experiència de la meva mare, no? Que la teva mare quants anys hi ha estat?
Ma mare amb aquesta companya ha estat, va estar 6 a Castelldefels, 7 a Sitges i 3 o 4 a Cornellà, o sigui que porta bastants. Llavors, amb ma mare vam... Clar, aquí també s'hi va afegir el meu padrastre, llavors, clar, érem com tota la família. Llavors ens vam a buscar un segon local per poder tindre tots, cadascú el seu, la seva part de negoci, no? Llavors, ma mare es va quedar al de Castelldefels amb el meu padrastre i jo em vaig quedar al de Sitges amb ma mare.
D'acord.
Era 50-50.
D'acord.
Però ma mare, per situacions de salut,
sí,
al final fa uns 3-4 anys, més o menys, va tindre problemes i ho va tindre que deixar. Llavors, els últims 4 anys he estat jo sola.
Has estat tu sola i aquí ha vingut, com diguem, la debacle una mica, eh? O aquest sentiment de l'esgotament, podríem dir.
Bueno, clar, amb ma mare al ser autònom, clar, jo podia agafar un dia i dir no vinc.
Clar.
No ho feia perquè sóc una persona bastant...
responsable.
Sí, diguem-ho així. Però sí que és cert que ho podries fer, no? Tenies altres llibertats, però va haver-hi un moment on aquestes llibertats ja no eren. Tenies que contractar, tenies que tindre personal extern. Tindre personal extern carrega molt a nivell no només impostos, no només econòmic, sinó carrega molt a nivell responsabilitat. Perquè jo a ma mare li deixava la tenda, fes el que vulguis. Jo marxava i no em preocupava. Sabia que la tenda estava bé, sabia que estava... Perquè a fi de comptes em va ensenyar ella. Per tant, els protocols són els mateixos. En canvi, quan hi ha una persona externa, tens que estar molt en cuidado, tens que vigilar molt els diners, tens que vigilar que tot estigui correcte. Tens que tenir una sèrie de responsabilitats que de l'altra manera no tens.
Escolta'm, Laia, i els clients fidels, aquests clients fidels que tenies, perquè segur que tenies clients fidels aquí al quiosc a Sitges... Què t'han dit? Perquè, clar, i dels que compren la premsa habitualment, que són d'aquí, doncs tindran alguna altra opció. No gaires, tampoc, però alguna altra opció. Però els que compraven la premsa estrangera, aquests ara mateix s'han quedat sense alternativa.
Bueno...
En paper, clar.
En paper... Bueno, a veure, en principi, comencem. A nivell client, jo ho entenc. O sigui, ha sentat molt malament. Perquè, clar, era un negoci que... no només donava molta vida, sinó que et permetia molt. O sigui, clar, tenies llibres. Actualment a llibres no n'hi ha.
No hi ha cap llibre... Bé, hi ha el Rewind, que és una llibreria, més o menys una llibreria.
Amb discos, però no, sí. Jo no hi he entrat mai. No sé la quantitat que tinc, però jo penso que jo...
Diguem que llibreria única i exclusivament llibreria, a Sitges no hi ha cap.
Ara mateix no.
No, des de fa uns quants anys.
Però pensa que el 50% de la meva tenda, que són més de 100 metres quadrats, eren llibreria. Pensa que jo vaig tornar, quan vaig decidir tancar la tenda, més de 10.000 exemplars de llibres. O sigui, vaig passar 15 dies tornant llibres. Caixes i caixes i caixes. Et puc dir que vaig fer més de 100 caixes de llibres. És una quantitat de gènere brutal. No sé quins llibres té aquesta nova llibreria. Jo els he derivat cap allà perquè és l'única solució. Clar. Això, o te'n vas a Vilanova, no hi ha més opcions, òbviament. Jo els he derivat on tenia que derivar-los. I quan a mi em faltava un llibre, doncs li deia, doncs tens aquesta altra opció, no tinc cap problema. Però realment, clar, jo penso que no només tenia llibres espanyols, també tenia catalans, alemans, francesos, italians...
Clar, és que era el quiosc, pels estrangers que venien aquí a la platja i volien un llibre per llegir.
No només això, sinó també els nacionals. També. Pensa que també tenia de cuina, tenia de psicologia, tenia empresarials, o sigui, tenia molta varietat. No era una llibreria, no, però estava bastant complert el negoci.
Per tant, has deixat clientela enfadada.
He deixat clientela enfadada, sí, totalment. Em sap greu, però la realitat és aquesta. Clar, jo els clients més... complicats a l'hora de trobar el que buscaven, clar, els he donat solucions més personalitzades, no? Per exemple, hi ha clients que venien només a buscar X revistes alemanyes, doncs jo les he agafat, les he apuntat i les he traslladat a l'altre quiosc per a veure si les hi pot portar de manera personalitzada. Però clar, aquí ja arriba un moment on la meva capacitat és límit.
De fet, no és ni responsabilitat teva, no?
Exacte. Per tant, no puc fer més. Jo els hi puc derivar. Jo he parlat amb l'altra persona que porta a l'altre quiosc, que em cau molt bé, i a més és la meva veïna, perquè visc just a sobre, pràcticament. i la veig cada dia gairebé.
Estem parlant de l'Universal?
Sí, la Universal. Jo visc allà, llavors és com... Estic cada dos partes. De fet, l'altre dia vaig anar a buscar el diari jo i em vaig trobar els meus clients i vaig dir, mira que maco. Sí, no? Clar, ho intentes, però clar, al final la realitat és la realitat.
Escolta'm, i... més enllà, intentant traient el barret d'empresària, de botiguera o autònoma botiguera, traient també el barret sense pensar en aquests clients, com a sitgetana, com a persona que viu a Sitges, no? Quina reflexió em fas i què sents? Perquè clar, al final el que veiem i el que hem vist o el que hem vist amb el tancament d'aquest quios La Premsa és com una goteta que hem anat veient i que estem veient des de fa molts anys en molts altres negocis, no? De botigues o establiments de tota la vida, que els hem vist oberts tota la vida i que van tancant.
No crec que sigui algo exclusiu de Sitges, uh-huh. ¿Vale? No crec que sigui algo... A veure, es poden fer coses molt malament a l'hora de les gestions, perquè les gestions no són fàcils. Vale? I es poden fer coses malament, som humans, ens equivoquem, això és el que hi ha. Però jo crec que està canviant el sistema de consum, és el que t'he dit al principi. Crec que està canviant la societat cap a una societat diferent i moltes d'aquests negocis estan quedant obsolets, però és que perquè no pots competir. O sigui, primerament els preus dels alquilers estan fora de la norma.
Aquest local és de lloguer?
Sí. Clar, estan fora.
Puc preguntar què pagàveu de lloguer?
No ho sé. No ho sé perquè
s'ho pagava, diguem, l'empresa, eh?
Clar.
I no saps quin preu és, eh?
Rondava el 2.000 i llargs.
Vora els 3.000, potser, no?
Vora els 3.000.
Uh-huh.
Clar.
Clar, és que has de vendre molts diaris, eh?
Has de vendre molts diaris.
Molts diaris, molts. Eh? Per cobrir 2.500 posa euros al mes.
Clar. I tenint en compte que el marge és molt petit. I això si li sumes només que és una de les coses que tens que pagar. Si li sumes llum, aigua, retribució, que si no sé què, que si l'IVA, els impostos, el no sé què... Clar, no és un...
Perquè la possibilitat que tu marxessis però vingués algú altre a continuar amb el negoci hi era o ha estat en algun moment?
De cara a la multinacional, no.
No.
De cara a jo, sí, jo els hi vaig facilitar, els hi vaig dir que si volien doncs donava veus, a veure qui trobava...
Però la pròpia empresa no ho ha vist viable.
No, perquè els números no...
No surten.
No, eren molt justos. I clar, ells sabien que tenien una persona responsable, que no els hi faltava els diners, que els hi portava bé el negoci i que encara que anés just, no baixaria. O si baixava, estaria controlat. Però clar, si tu poses una persona nova, que no ha tocat mai aquest gènere, que és un gènere molt difícil, pensa que jo, una de les avantatges que tinc, és que tinc molta memòria. Però pensa que jo portava més de 12 distribuïdors.
Clar, és per tornar-te boig, això.
Clar, jo feia més de 3.000 euros de devolucions en revistes cada dia. Tenia que recordar-me quina revista es tenia que tornar, quina no, quina sí, quina acabava aquest mes, la setmana, dia... Són moltes coses, és un negoci molt complex, amb molts petits detalls.
Clar, per tant, a nivell de negoci és desagraït, no? Com en aquest sentit,
com a negoci, sí.
A la vessant econòmica, diguem, i de
gestió, a la vessant gestió no és agraït. A la vessant pràctica, si tu montes bé, pots arribar a un cicle on és rutinari i ja està. Però fins a arribar a aquest punt, l'has cagat molt. I has perdut molts diners i has tingut que barallar-t'hi molt.
Bé, al final la conclusió és que el quiosc La Premsa ha tancat. Entenc que no tornaran a posar-hi un quiosc.
No. Bueno, pot ser. Podria ser, no ho podem descartar, però és molt difícil.
Però, vaja, ens sobtaria molt que tornés a haver un quiosc. És una ubicació, òbviament, privilegiada, no? Perquè aquell carrer de vianants... vaja, al final la conclusió és aquesta i que... La persona que l'ha portat durant els darrers 7 anys, la Laia, doncs ha fet un canvi de rumb professional.
Bàsicament, sí.
I un canvi de rumb professional entenc que ha marcat també per una tendència
cap a la baixa
social, i general, en aquest sentit.
No, i a part, és el que a mi no m'hagués importat, quedar-me en el quiosc.
És a dir, tu t'agradava el món dels llibres?
A mi m'agradava.
A
part de que tenia la seva part desagraïda, a mi m'agradava. El que passa que si jo hagués tingut, clar, més estabilitat econòmica... Més tot, no hagués tingut tant... Saps? És el que més m'ha fallat. perquè si jo hagués tingut diners, pues, saps, hagués acompanyat econòmicament tot a l'esforç, doncs potser m'hi hagués quedat uns anys més.
Continues comprant el diari, veig, no?
Sí, m'agrada, és que m'agrada, o sigui, no, no és que digui m'agrada perquè m'agrada, no, m'agrada molt llegir, m'agrada molt els diaris, m'agrada molt la revista, llavors jo m'hi sentia molt còmoda i de fet molta gent em preguntava coses de revistes molt concretes perquè les sabia jo, perquè sabien que m'agradava, llavors jo tenia molt bones conversacions amb els meus clients d'aquest tipus de coses, no? El que passa és que, bueno...
És el que enyoraràs més, aquestes sí. converses amb els clients?
Molt. De fet, ja les trobo a faltar. I a més és que tenia clients que te'n portaven a l'esmorzar, o sigui...
Oh, això ja... És que t'estimaven. És... Que t'estimen, que t'estimen. Laia, doncs res, confiem que l'Universal continuï molts anys, perquè si no, quioscos a Sitges... Hi ha cap altre quiosc?
No,
quiosc,
no quiosc? Cap...
Que no, al Poble Sec diria que tampoc hi ha cap quiosc, no? Ara no em sona.
Per tant... El tema és que les grans companyies, el que et volia dir abans, les grans companyies, no, sent autònom, no pots competir. Llavors, per això tanquen totes les de tota la vida, perquè no tens molta pressió fiscal
i poc benefici.
I poc benefici.
Laia, gràcies per haver-nos vingut, haver vingut aquí a explicar-nos aquesta, la història de, del quiosc La Premsa, que a més jo desconeixia aquest origen d'aquest francès, no? Que buscava diaris en el seu idioma. I molta sort en el futur amb, aquesta, amb aquest nou rumb de programadora, que vagi molt bé i tant de bo t'arribi, doncs, això t'aporti els beneficis, no? I l'alegria que no t'aportava els darrers anys al quiosc.
Bueno, jo sempre considero que alegria sempre no té res a veure amb el negoci ni amb els diners, ve per un altre cantó, però el que sí espero és no sentir aquest cansament, aquest estío, no? De tot en general, perquè clar, és que no... Masses responsabilitats, a més és que ara el que és el govern central està posant més pressió encara més en els autònoms, amb el tema del factoring, amb el tema de computar totes les hores, i dius, és que no esteu deixant marge ni esteu deixant coll, diguem, a el que és a tot el sector autònom.
Que volen viure també.
Exacte.
Viure, ja no fer-se rics.
Sí, no, viure.
Viure, eh?
Dignament.
Laia, gràcies.
A vosaltres. Je t'attends. Viens, ne tarde pas. D'où que tu viennes, qui que tu sois, viens le temps. Le temps est court. Je t'attends, toi, mon rêve inconnu. Quel est ton nom? Quel est ton but? Le mien, c'est...